Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Admiro molt el Dani Vázquez i la Meritxell Falgueras. Ell és periodista i escriptor, i la Meri és una reconeguda sommelier i també escriptora. De fa temps que són parella. Es van conèixer en un moment difícil per tots dos. Ella, mare soltera de dues criatures després d'un divorci complicat, i ell amb el cor fet bocins després de la mort del seu fill petit, el Marc. El dol per la mort del qual va saber recollir en la meravellosa novel·la El príncep i la mort. Anys abans, el Dani havia passat per un procés de rehabilitació per deixar l'alcohol. I ja us he dit que la Mary es guanya la vida amb els vins. Com ho porten, això?
So soon you'll be forgotten. So soon you'll be replaced.
Dani i Mary, benvinguts.
Gràcies.
Escolta'm, abans que res, voldria saber, quan fa que sou parella?
Dos anys.
Sí. Dos anys.
Jo quan surto al centre d'addiccions, jo decideixo que... Jo qualsevol tipus d'història d'amor física ja l'he viscut. L'únic que vull dedicar-me és als meus fills, evidentment, però amb especial atenció al Marc, perquè per mi el Marc era l'amor total. Vull dir, era el nen que em donava un amor que jo no havia trobat enlloc. Jo vaig dir, jo acaba l'addicció i em dedico al centre d'addicció i em dedico al Marc. El Marc mor al cap de dos anys i llavors tampoc tenia un desig ni maneres de dir... Em sentia ple amb l'amor que m'havia donat el meu fill, i, evidentment, el meu fill gran, però el meu fill gran juga una altra lliga de persona doncs, que ja està al món de la feina, tot això. I llavors, de sobte, no tenia cap pla, però vaig trobar-me a la Falgueres i
mira. Però, pobre, és que està tan rellat que em diu... li dic, estic fent les meves galerades del llibre del Càtame i tal, dic, escolta'm, dic, per què no em convides amb el Vidrera i corregim, perquè ell estava també amb el seu llibre, i corregim llibres, i em diu, no, jo ja l'he entregat. Dic, home, doncs, en comptes d'escriure també podem fer altres coses. I el veies després intentant com acompanyar-me al taxi i tal, però és que no es... O sigui, li vaig dir que, saps? No es donava compte, pobra. A mi el Daniel m'agrada molt, saps? A dir, uf, saps? És que a més, o sigui, vam quedar ja directament per anar a casa seva, perquè ens coneixíem des de fa molt de temps, llavors ja saps què passarà. I clar, era com que quedo amb una amiga abans i em prenc alguna cosa. I era com, clar. No, comencem malament.
Clar.
Però és veritat, no?, que aquest moment de... I això, és que a part ell, pobre, va anar directament, o sigui, no em va donar ni un got d'aigua, per no em va veure ni un got d'aigua.
Sí, noia, però és que després de
tant
temps, un diu, hòstia, a veure si se'n surt d'aquest tràngol, no?
Passem-ho, no?, i això... Sí, i ja està, sí. I després és veritat, no?, que dius, home, doncs tens un problema, no?, si el primer cop que ho has de fer amb algú ja has d'anar... Però és veritat que una mica la timidesa, d'això, i ara, doncs, he pres, doncs, a fer-ho sense i m'encanta.
Ah, llavors què? O sigui, el sexe millor una mica piripi o amb sobrietat absoluta?
Clar, és que ara quedarà... És que la gent es pensa que estic amb per intel·lectual i no...
Per bon amant, no?
Sí, clar, amb ell, millor sòbria, amb altres sí que necessitava una mica...
Després de tant temps semblava un dipòsit de butano, jo.
I, Dani, clar, com va ser per tu aquella primera cita? Perquè, clar, m'imagino que era la primera vegada que quedaves amb una noia que t'agradava després d'haver fet el tractament. O sigui, era la primera cita amb absoluta sobrietat, no?
La primera vegada va ser complicat.
Complicat.
Sí, perquè és que saps que quan tu saps quan estàs al centre, no?, que estructures molt la vida, no? I jo tenia una vida molt estructurada, que ara semblava germànica, en el sentit... És com vaig escriure el llibre, també, la illa feia una vida molt... I llavors, vius molt el dia, no? I llavors no entrava als meus plans tenir una relació. I mira, i amb la Mary feia molts anys que es coneixia, m'havia agradat sempre, però pensar que la Mary i jo ens trobaríem en aquell moment donat de les nostres vides em semblava com... Si m'ho arribo a explicar, dic, bueno, fem una altra pel·li, igual la gent s'ho creu. Jo considero que les relacions de parella, el sexe és fonamental. Crec, firmament. Les parelles que no...
Follen.
Estan condemnades a trencar i a l'avorriment.
Dani, Mary, les coses us van molt bé, porteu dos anys junts, però clar, jo em pregunto, en el suposat que un dia decidíssiu casar-vos, que espero que m'hi convidéssiu, però clar, tenim una persona que no veu, que seria el nuvi, el Dani, i la Mary, que és una experta sommelier. Com aniria la cosa? Com us ho faríeu, això?
No, doncs com sempre fem, no?
Em posaríeu a la taula de nens, a mi i el Dani.
Sí, menú de nens amb patates fregides i cara arrebossada.
No, ho portem amb molta naturalitat. Sí que com a regles, i això ho hem portat a rajatabla els dos primers anys, que era quan hi havia sopars de gent que sí que bevia, doncs, que estigués a casa meva, que tingués els decantadors, les copes... i a casa seva no, perquè com per protocol no. Però mira, just fa una setmana hem fet el primer dinar a casa seva amb alcohol. Però també ara a casa meva venen els meus pares i és, escolta, més que nosaltres, o sigui, quin tipus d'aigua tens? I els hi vaig posar quatre aigües diferents i que, escolteu, és que no tinc ni cava fred. I em van dir, sí, o sigui, ara ja ho estem, no?
Sí, però ja, si tu fas la feina que toca com exalcohòlic o com addicte a recuperació, que al final la invisibilitzes tot el que és l'alcohol.
I ja no te n'adones, no?
Ni te n'adones. Inclús al principi, no?, que els estius eren complicats, perquè sempre feia aquella calor i sempre veies la cervesa fresca i això, no? I era complicat. Saps que ni m'hi fixo en això.
Dani, si et diguessin que pots tornar a veure i que no suposaria cap conseqüència negativa en la teva vida, ho faries?
No m'ho creuria.
Bueno, ja estem fent ciència-ficció, però...
Ciència-ficció. No sé, no et puc dir. És que no sóc massa allò de nostàlgia. I, a més, la meva nostàlgia amb l'alcohol és horrorosa. Yeah. Llavors, no tinc nostàlgia. És... Perquè seria mentir-me a mi mateix. A mi hi havia una frase del meu pare que m'encantava, que deia sempre que la nostàlgia era la mentida de la memòria, no? Era una manera d'enganyar-se el que t'havia passat a la vida. No? Sí, llavors no tinc cap nostàlgia sobre l'alcohol.
A veure, jo tampoc vull tornar a veure, perquè el que em queda de vida vull viure-la amb els ulls ben oberts. Però jo crec que l'alcohol també va portar coses bones a la meva vida.
Com quines?
Bueno, era una nena molt tímida, l'alcohol m'ajudava a socialitzar, em va permetre a conèixer gent o entrar en entorns que segurament des de la sobrietat no hagués pogut conèixer. Està clar que al final a mi l'alcohol em va fer mal i els beneficis que m'aportaven, doncs al final no em compensaven, però també tinc molts bons records bevent.
Quan no hi havia alcohol hi havia altres coses. És la meva conducta com a addicte. Ho vaig amb les meves relacions amoroses, des del moment de l'alcohol, després va ser la marihuana, després va ser... Sempre tenia alguna cosa que el que feia era ajudar a desenvolupar-me com a addicte, no? L'alcohol, clar, que evidentment, als principis és que es bevia molt. Quan jo tenia 18 anys es bevia molt, i a casa meva es bevia molt. I el meu pare era un tio que sempre... És que, clar, jo recordo això, el meu pare, i anava sovint amb el meu pare a llocs, ell i jo, i un dia em va presentar, te presento a mi hijo Daniel tan borracho como yo, no? Clar, vull dir... fa molta gràcia, però després, quan veus el temps... com tot això acaba sent una trampa mortal.
Sí, sí.
Una trampa mortal perquè tot allò que tenia divertit ho té de destructiu.
I de perillós.
O sigui, en els últims anys, com a alcohòlic, a mi em van dir que jo era alcohòlic 3 dies abans d'entrar al centre d'addiccions, perquè jo pensava que jo tenia atacs d'ansietat i eren síndromes d'abstinència. I m'ho vaig passar molt malament. Vaig tenir blackouts. Jo pensant que era per culpa de no se sap què. Tenia tremolors. I, clar, també tenia ganes de suïcidar-me. Veia la vida horrorosa. Clar, de sobte veus que fas un tractament que és dur i a partir d'ara saps de quin mal calces, no?, de quin mal tens, doncs jo em sento una persona afortunada.
Jo, en canvi, a casa meva es bevia amb molta mesura.
Mediterràniament, no?
No, els meus pares, jo mai els he vist borratxos, o sigui, ens dedicàvem a això. Totes les vacances ha estat entre vinyes, tots els amics dels meus pares eren enòlegs o comercials de vins o sommeliers o chefs, i en canvi a casa meva jo els meus pares no els he vist mai passats. O sigui, això també... Doncs,
sí, perquè si jo vaig a la foto, a la foto bona... Clar, diversions, riures... Jo, sobretot, sóc fill únic, el qual m'he criat amb els meus pares, amb els seus amics, que eren tots gent amb molta gent que venia del franquisme, amb moltes ganes de divertir-se, evidentment. Llavors, les nits, els trobades, eren l'hòstia. És allò de diversió, borratxera, gent que sabia discutir molt, discutia molt i molt bé, i es divertien molt. I per mi aquest era l'exemple a seguir. No? Quan jo vaig entrar a la facultat pensava, ostres, però aquí no hi ha gent així, no? Perquè era una generació molt més... Jo estava en una generació molt més pausada, molt, amb, no sé, més... Tenia una generació amb menys perspectives, no? O alguna cosa. Hi havia alguna cosa que fallava i a mi em donava, doncs, segurament per anar a buscar allò que jo havia vist de nen. I l'alcohol era fonamental, amb això. I llavors, clar, jo buscava sempre, amb l'alcohol, el que jo havia viscut de nen.
Yeah.
Que era una diversió desmesurada, no? Jo recordo un dia un sopar a casa dels meus pares amb diversos escriptors i, de sobte, una comença, una escriptora, sembla que era la Rosa Regàs, comença, oi, quina calor, quina calor, quina calor, es despullen tots a la taula i se'n van tots amb pilotes a la piscina. Clar, jo pensava, jo de gran vull això. No?
No, jo, en canvi, tenia la premissa de més val beure poc, però...
Mary, el món del vi és meravellós, té ànima, la terra, però... Sou conscients que també teniu per allà un perill
totalment,
a la vora, que es
totalment.
Diu etanol?
Totalment, i a vegades és com ningú veu aquest elefant blanc.
Exacte.
O sigui, Dionís, que és el déu del vi, té dues cares, i una és la cultura, és la gastronomia, és totes aquestes famílies que viuen del vi, de la terra, però hi ha una altra part que són accidents, que són addiccions, i a vegades jo trobo faltar que en el meu sector no es parli més, és que precisament la millor vacuna és fer educació sensorial, però també, doncs, no, quan diuen no, dos copes de vi van bé pel cor. A veure... No, això és la paradoxa francesa, pel resveratrol, però a les farmàcies no venen vi. El meu pare sempre fa la conya. Ah, millor aquí que a la farmàcia, però és una conya. O sigui, l'alcohol és cancerigen. No ho sé, jo crec que és important que no amaguem les coses, sinó perquè, o sigui, tothom no som tontos, i que s'expliquin els pros i els contres, i molt clarament, per exemple, el David Seijas...
Sí, que ha estat de sommelier del Bulli durant 18 anys. Sí,
amb el llibre Confessions d'un sommelier, és company meu d'estudis, és un gran amic, doncs ha posat en paraules moltes coses que en el sector no s'han dit, no? I que és veritat, o sigui, clar, imagina't que nosaltres estem en una situació de perill. Jo, per exemple, que sóc tan resabidilla i que tot sempre m'encanten els límits i tal, escolta, jo la meva separació ho he passat malament, i és veritat que a vegades l'alcohol, i a moltes dones, s'utilitza com ansiolític, ja no només per sociabilitzar ni res, però és l'única manera, no?, que també es té d'una mica de dir, bueno, m'aturo.
Sí,
i això,
sí.
Per exemple, és molt trist, no?
Sí.
Però també és un problema de la societat, que com no ens sabem aturar, el que fem és que ens atontem, no? Uh-huh. Llavors, doncs, jo crec que és algo que el sector del vi és com... Nosaltres som una beguda fermentada. És veritat que una cervesa té 4-5 graus, el vi pot tindre de 11 a 14-15. Quan parlem de destil·lats, com el vodka, el whisky, són 40, però al final, si és que... O sigui, no, que existeix i que s'ha d'explicar el que és positiu i el que és negatiu.
I en els que sou professionals del sector, no sé si a les escoles de sommelleria, se us explica això, se us explica els riscos que
no,
pot tenir l'alcohol.
No, és que tampoc s'ensenya a les escoles. Clar, o sigui, molt dieta mediterrània i què tal,
clar,
però...
Clar, exacte,
o sigui,
què és veritat,
és veure en mesura? Com em senta a mi, com et senta a tu? Segons el pes, segons el moment menstrual, segons el moment de la vida, segons l'hora del dia, no? I és veritat que jo, per sort, abans del Daniel, doncs jo ja havia anat a Hipòcrates pel Raül Balam, sí. Llavors, clar, jo ja... havia canviat molt la mirada, no? I a més em vaig sentir superculpable de dir, perdut tota la vida, en plan, ai, tasta aquest vi que té aquests aromes aranyons, quan hi ha gent que realment ho passa molt malament, no? Jo quan anava a les teràpies i tal, pensava, oi, no? Per això vaig fer el llibre de què veure quan no veus.
Exacte.
Perquè...
A més, tu vas ser pionera.
Sí,
Quan ningú parlava d'això, de còctels sense alcohol, que crec que vas escriure quan estaves embarassada del teu segon fill.
Sí. Bueno, vaig estar 5 anys perquè me'l publiquessin. Després va guanyar millor llibre del món de begudes, però vaig estar 5 anys. Em deien, és que una sommelier ha de parlar de vi? I jo li deia, no, una sommelier és que s'ocupa de la part líquida. Llavors, jo, per exemple, he estat molts anys col·laborant amb una marca molt coneguda de cafè, soc sommelier d'aigües, porto molts anys treballant a l'Institut del TAS de Brussel·les, i a mi m'apassionen tot el que són llets, infusions, o sigui, que refrescos... m'encanta, no? I també es podia maridar la vida amb tot el gust del món, però sense alcohol. I jo, em va passar que... Jo tinc dos fills, però he tingut molts avortaments, a part de temps de lactància, a part, lo típic, jo diré en italià perquè en aquell moment estava embarassada i m'ho deien, un bicchiere de vino, non fa male nessuno. Quan estava embarassada, no, això que, bueno, un gotet de vino passa res. Si jo fent tot el que s'havia de fer perquè m'encanta seguir les normes, els perdia, imagina't si encara m'hagués sentit culpable, no? I precisament per això en totes les ampolles de vi hi ha el símbol d'una dona embarassada i per això també doncs, hi ha tots aquests problemes també fatals que ens trobem avui en dia de dones que no ho sabien i han abusat de l'alcohol quan estaven embarassades.
Llavors, Merit, semblaria bé que a l'etiquetatge dels vins s'advertís dels riscos de l'alcohol, com passa amb les capsetes de tabac?
Mira, precisament, amb legislació no em vull posar, però el tabac i el vi tenen una cosa molt semblant, no? Lili Bollinger deia, jo només prenc vi quan estic contenta, però també quan estic molt trista, també perquè em passi la gana i també per digerir, no? És una mica com el tabac, no? Que ho fas quan estàs molt nerviós, però també quan et calmes, no? Que és tu un valor que li dones en aquella cosa, no? Que té el poder sobre tu. A veure, jo crec que la gent ja sap bastant bé, però si s'ha d'etiquetar perquè és legal i així ho creuen els experts en salut... per suposat, o sigui, no... És que jo crec que perquè el món del vi continua evolucionant i sigui la gastronomia i es begui poc i bo, ha de veure tots els seus matisos i s'ha demostrat 360 graus.
Perquè, clar, jo m'imagino que el maridatge en els negocis de restauració, clar, té molt a veure amb la facturació del restaurant,
totalment,
no?
Totalment.
O sigui, és el que ho fa...
Sí, sí, sí. A més, no, és com quan tu demanes algú sense alcohol, et treuen les copes boniques,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Exacte. I posen, vinga, l'altura, i sempre és o sucre o bombolles, no? I dius, no, escolta'm, a mi m'encanta tindre l'experiència gastronòmica, però també pels nens, no? Que és que si no, passen de l'aigua a la Coca-Cola i de la Coca-Cola al vodka amb cola. Si tu abans han provat sucs, però no aquests sucs que ens imaginem. Mira, jo quan estava embarassada i m'agrada molt la carn, ja sé que no queda bé dir-ho, però m'encanta la carn, i trobava molt a faltar la meva copeta de vi negre. Doncs el que em feia era... em posava suc de remolatxa per tindre ja no només cromàticament aquesta assimilació, sinó també doncs, aquestes notes com més de terra, em posava una mica d'aranyons i tal, i encara que sigui, no?, i em posava la meva copa xula. O molts cops que em toca treballar el dissabte a la nit, em poso els meus botànics, el meu gel de qualitat que me l'he infusionat amb una mica de gingebre i llimona, i em poso una tònica. I per mi és un gin tònic psicològic, perquè al final la vida, o sigui, no cal... Jo he descobert que jo bevia per intentar baixar revolucions, total, perquè jo tinc molta energia, però llavors ara ja la crimo d'una altra manera.
I un vi sense alcohol, té sentit?
Sí, i a mi sí, m'encanten. Sí. Saps que la cervesa sense alcohol, ara hi ha hagut doncs, un boom a la cervesa sense alcohol torrada, no?
Sí, és
veritat. Que s'ha augmentat de ventes doncs, més de 4 cops. I és més, a molts jocs només tenen ja la torrada. Què ens passa? Que quan tu treus a l'alcohol, perd volum en boca, perds cos. Llavors, al posar el torrefacte, això ho entendreu molt pel cafè, no? Quan més torrefacte, més sensació també com de cos, de boca plena, no? Llavors, clar, la cervesa sense alcohol torrada et sembla, no?, com més cervesa, més plena. Amb el vi desalcoholitzat passa el mateix. Per això el vi blanc sempre són varietats terpèniques, com el moscatell, el gerostraminer, el riesling, que tenen molta sensació retronasal. I amb el vi negre sí que el que faria més buscar vins negres amb certa criança, així tenim més llargària de boca i tenim més amarg, encara que no tingui tant alcohol. I amb el rosat és happiness, és veure la vida de color de rosa i són aquests colors tan bonics.
Que ara estava pensant, clar, Dani, tu tens una parella que és sommelier, però jo és que la meva parella també fa vi, és veritat. No hi havia caigut.
Aquest petit detall, no?
Aquest petit detall.
Ja.
Tots units fem força, eh? vaig descobrir a Itàlia una beguda que m'agrada molt, perquè és un pur amarga, ah, que es diu el Crodino.
Crodino.
No té alcohol, eh? És sí. Crodino. Com som els addictes. Són sí. d'herbes, però és una cosa sí. amarga i tal.
Sí, són com vermuts sense alcohol.
Me'n vaig fotre 8 seguits, saps què vull dir? Que arriba un punt que dius, és que, tio, calma't una mica.
Mari, tu ara estàs escrivint un llibre sobre sí. dones i vi?
Sí, sí, perquè és aquesta associació que tinc de dones del vi, perquè és veritat que el masclisme en el món del vi ha sigut bestial. Jo l'he patit en primera sí. persona. I també doncs, vull parlar de moltes coses, psicologia i vi, embaràs i vi, també aquestes xarxes, no?, que molts cops les dones que treballem en el vi és sobretot viatjar molt, moltes fires, i és veritat que no podíem arribar, perquè tinguis fills o no, les dones i molts homes, perquè, per exemple, el Daniel és supercuidador, no?, però que això no podíem fer potser tant business i també era una manera d'ajudar-nos entre nosaltres. I sí, no? I estic descobrint moltes coses, com hi ha a vegades molts problemes d'ansietat, no?, de dones, que ve més doncs, per l'alcohol que prenen per desconnectar que l'ansietat. Doncs,
o sigui, també tractaràs en el llibre el tema d'addicció, sí, trastorn sí. per ús d'alcohol i dones?
Sí, doncs... hi ha un capítol que el parlo perquè parlo d'avortaments, d'embarassos, perquè és com un tema tabú, no?, en el món del vi i que em venia molt de gust. I també això, una mica d'abusos, però ja et dic, amb el llibre del Seijas trobo que està tan ben, no?, és Dr. Jekyll and Mr. Wine, està tan ben explicat, no?, i que la seva passió pel vi ha pogut més que la seva addicció, encara que és una cosa molt personal d'ell, que no crec que moltes persones ho puguin portar. El que sí que està molt bé és que hagi ensenyat que hi ha una línia vermella i que en el món del vi doncs, que hi ha molta gent que no escup tant i que sempre penses oh, això li passa als altres, no? Que tenen aquest caràcter. Et pot passar també tu en un moment de feblesa.
Però és que a més, Meryl, el trastorn per ús d'alcohol no va ni de freqüències ni de quantitats, ja. Que és el que deia el Dani, que és una altra cosa. Vull dir, al final és com una malaltia de les emocions o dels impulsos, vés a saber. Jo, en el meu cas, que és el que sempre dic, no bevia més que les meves amigues, no bevia més que la meva parella. Tenia unes analítiques perfectes, no he anat mai borratxa a la feina. Em ressaca, sí, mil vegades. Però tot i així, a mi l'alcohol havia començat a perjudicar la meva vida d'una manera brutal. Jo no bevia cada dia, però quan no bevia estava amb ansietat, depre, prenent males decisions, no acabant els propòsits. Això ja és un trastorn per ús de l'alcohol.
Sí, m'entens?
No vaig tocar fons. Bueno, tocar fons és molt ràtio, potser sí. Per això és el que sempre dic jo, no? Que des dels mitjans de comunicació no sempre s'han de presentar casos terribles de persones que han tocat fons, que es fotien 25 grams al dia, que evidentment existeixen, però són la punta de l'iceberg d'una problemàtica que és molt més complexa. I el més important, penso, que des dels mitjans de comunicació que hauríem de fer fer detecció precoç.
Sí.
Perquè la gent no arribi però tractament també... tan fet a pols com estava
també està el bé, Dani, també està bé demostrar que pots acabar molt avall, pots acabar molt fet pols, però també ets pots ser capaç de, amb el pas del temps i fer un tractament com cal i una vida com cal, pots recordar aquells temps amb un somriure a la boca.
Totalment.
Que en general això no s'admet massa, perquè sempre agrada aquell tio que ha sortit del món de les addiccions o que està en curació amb una cara d'amargat.
Clar, clar.
No, i es pot explicar les coses d'una forma, doncs, amb un somriure, perquè jo crec que la vida, després d'això, és una vida que no està mal, no?
És el que dic jo sempre. Jo, les persones més intel·ligents, més sensibles, més bondadoses que he trobat al llarg de la meva vida són aquelles que han estat en la part fosca, al pou, i se n'han sortit.
És veritat.
De debò, eh?
Per poder exercir de veritat des del cor i des de la profunditat aquesta empatia,
Ara mateix, a vosaltres, què és el que us fa llevar feliços, esperançats, amb ganes de viure?
Clar, jo és que són els meus fills, que són molt petits i sí. Sí que abans, al començar amb el Daniel... O sigui, si m'ho haguessis dit com el primer dia, no?, de per què no sortiries amb ell, és que jo tenia molta por a que per culpa meva pogués tornar a caure amb l'alcohol. No?
Sí?
Ah, clar, perquè li posava aquí Lucifer tota l'estona. Però ara no? I pensar sempre, o sigui, el vi m'ha donat els meus fills, el meu exmarit té, és un viticultor que el vaig conèixer a través del vi, els meus millors amics, i pensar, és que potser el vi ara m'ho traurà tot, perquè em pot treure l'amor de la meva vida, no? I ara no tinc por. O sigui, jo estic seguríssima, sé que no es pot dir, però ja no tinc aquesta por de que el Daniel pugui recaure o no, que tot pot ser, però ja no sento aquesta por.
L'altre dia vaig llegir una frase teva que deies que el Dani estima com si no l'haguessin ferit mai.
Sí, sí. I això és molt complicat perquè, si nosaltres amb les petites ferides ja et va sortint la ràbia, aquestes pors, no? Aquest freno de mà a l'estimar, i ell, no? Que és com sense fre, sense mesura, no? Estima, o sigui, supergenerosa amb el temps, és tot, que clar, dius, com... Jo volia un amor així. Jo, precisament, o sigui, quan el Roberto Benigni va fer l'espeech aquest que va guanyar el León d'Oro, no?
A la dona, a la dona.
Només sé comptar el temps amb tu o sense. I vaig dir, jo vull algú que m'estimi així. I em vaig separar perquè vaig dir, jo no vull el temps que resta. No vull ser la secretària dels somnis a ningú. I quan vaig conèixer el Daniel, que pensava, bueno, això doncs estimes així quan ets adolescent, no? Doncs quan vaig conèixer el Daniel com a parella, no? D'aquest cor gran i obert i sense... Potser una mica naïf o adolescent, o ell dirà d'addicte, però vibra molt amb la manera que tinc jo també de sentir.
Sí, sí. I tu, Dani?
Jo, mira, l'altre dia els vaig gairebé obligar a veure una pel·lícula, que és Interestel·lar.
Bueno, és una de les millors pel·lícules del segle XXI.
Hi ha un moment que ella diu, per què vols anar a aquest planeta? Aquest? I llavors diu, és que sabem que en aquell planeta hi ha la teva parella, no? I llavors ella els diu, molts cops t'has de deixar guiar per una cosa tan abstracta com és l'amor, no? I jo em deixo guiar molt per l'amor. Una cosa abstracta, però... Jo tinc tendència a ser una persona una mica gallega, eh?
Gallega?
Sí, sí, muy baristo. Sí, sí, sí. Pensa que quan vaig fer 20 anys em va regalar un ninxo. Quan vaig fer 20 anys. Sí, sí, sí. La meva primera propietat privada va ser un ninxo.
I encara el tens, aquest ninxo?
Suposo. No l'he visitat.
A on? A quin poble?
Montjuïc, a Montjuïc.
Ah, Montjuïc, aquí a Barcelona. No, o sigui, l'avi gallega, sí, et va comprar, sí, un ninxo,
sí,
a Montjuïc.
Sí, sí, sí. No té vistes al mar.
No.
Ho sé perquè li vaig preguntar, es va cabrejar molt. I tinc aquesta part, no?, de veure a vegades, no?, és aquesta cosa dels addictes, no?, tot el res, tot el res, no? Però almenys tinc aquesta part una mica gallega de veure la vida una mica amb pessimisme, no? Però em sento feliç, o sigui, a pesar de tot el que m'ha passat, sí, amb els meus anys, amb 58 anys, estar al costat d'una persona com la Mary i poder... formar part d'una família que ella d'una forma m'ha regalat, em sembla collonut. Això no vol dir que tinc els moments de cabreig, els moments d'enfado i aquestes coses, perquè el meu caràcter és així. Però em sento un tio que bé, ja no tinc aquelles coses, aquelles obsessions que tenia de la glòria, d'aconseguir no sé què. Yeah. Ara em sento feliç escrivint, si es publica el llibre bé, si només que ho llegeixo una persona estic feliç.
Ja estàs escrivint?
Sí. Estic escrivint una espècie de crònica als anys 80.
Quan no tindrem això?
Jo crec que l'acabaré al febrer, i això depèn del meu editor, de l'Ernest Folk.
Fantàstic.
Sí, sí.
Dani, Mary, moltíssimes gràcies.
Sí.
Tears made of certain water will soon dry out and fade away.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.